Punt7 Ràdio, l'emissora municipal de Sant Celoni, presenta Cinèfils en acció. El programa del món del cine, un espai d'entreteniment, d'informació i de coneixement al voltant del setè art.
Molt bona nit a tothom. Avui parlarem de la pel·lícula Pulp Fiction en el debat. Desvetllarem les curiositats del gran clàssic que ens agrada a grans i a petits, Titanic. I al nostre espai de notícies parlarem del rodatge de Terra Baixa a la nostra comarca. A més, portem una cartellera molt completa i interessant. Comencem Cinèfils en acció. Benvinguts un dia més a Cinèfils en acció. Com cada setmana m'acompanyen en Sergio Montesinos i en Joan Soler, encarregats de l'espai crítica i de les curiositats. Bona nit, nois.
Bona nit.
Bona nit.
Avui portem unes pel·lícules que segur que els agrada a molts dels oients que ens estiguin escoltant. Comencem, doncs, amb el debat, on parlarem de Pulp Fiction, que és el que ens explicaràs per sobre, perquè després entrarem en més detalls, Sergio.
Doncs sí, Pulp Fiction és considerada una de les millors pel·lícules de la dècada dels 90 i per molts una autèntica obra mestra, convertint-se d'aquesta manera en una de les millors pel·lícules de la història.
El debat.
Què ens pots comentar del seu argument?
Pulp Fiction ens parla de Jules i Vincent, dos assassins a sou que treballen pel mafiós Marcellus Wallace. Abans de fer un treball que el seu cap els ha encomanat, Vincent li explica a Jules que Marcellus li ha demanat que cuidi de la seva nòvia Mia. La posterior missió de Jules i Vincent és recuperar un misteriós maletí.
Gran director darrere d'aquesta pel·lícula.
Doncs sí, aquesta és la segona pel·lícula de Quentin Tarantino, després de la seva òpera prima Reservoir Dogs. El director i guionista americà barreja molt de talent, totes les seves influències culturals que abasten des de les pel·lícules orientals d'acció, sèries de televisió i el Pulp, que eren unes revistes il·lustrades amb cridaneres portades que contenien relats bàsicament del gènere negre. A més, dona la seva visió del nostre univers cultural, les seves experiències i el seu gran talent pel diàleg, que és la seva principal qualitat en totes les seves pel·lícules. Aquí mostra una nova forma d'explicar una història violenta, amb poc metratge que tingui escenes explícites, que és poc habitual per ser una història de gàngsters. A més, tampoc ens podem oblidar de la quantitat d'homenatges i cites d'icones de la cultura americana, com són Marilyn Monroe o Elvis Presley, fins al rock dels anys 50.
Parlant de bons diàlegs, què us sembla si posem un fragment de la pel·lícula?
¿De qué país eres?
¿Qué?
No conozco ningún país llamado qué. ¿Hablan mi idioma en qué?
¿Qué?
¡Mi idioma, cabronazo! ¿Sabes hablarlo?
Sí.
¿Entonces entiendes lo que digo?
Sí.
Descríbeme a Marcellus Wallace. ¿Cómo es él?
¿Qué? Yo...
¡Di qué una vez más! ¡Di qué una vez más! ¡Te reto dos veces, cabronazo! ¡Di qué una maldita vez más!
Es negro.
¡Sigue!
Es calvo.
¿Dirías que tiene pinta de zorra?
¿Qué?
He dicho que si tiene pinta de zorra.
No.
Entonces, ¿por qué le jodiste como una
zorra? No lo hice.
¡Sí lo hiciste! ¡Sí lo hiciste, Brett! ¿Intentaste joderle?
No.
Marcellus Wallace no le gusta que pretenda follarle nadie, salvo la señora Wallace. ¿Lees la Biblia, Brett?
Sí.
Pues tengo memorizado un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión. De Ezequiel 25:17. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti.
¡No!
Quina és l'estructura d'aquesta pel·lícula?
Doncs una de les coses que més criden l'atenció del film és la seva estructura episòdica per capítol, on en diverses fases de la pel·lícula ens explica diverses històries de diferents personatges que finalment s'uneixen. La dificultat d'aquest tipus de pel·lícules és descompensar una respecte a les altres, però Tarantino sap treure les tres endavant, principalment basant-les en el carisma dels seus personatges.
Una de les peces claus d'aquesta pel·lícula és el seu repartiment.
Sí, a part de la seva magnífica història, un dels punts forts de Pulp Fiction és el seu espectacular repartiment, on trobem a multitud d'actors coneguts, com John Travolta i Samuel L. Jackson, com els carismàtics assassins de sou Vincent i Jules, Ving Rhames com el seu cap Marcellus Wallace, Uma Thurman com la seva nòvia Mia, Bruce Willis com el boxejador Bats i altres actors que ja van participar amb Tarantino a Reservoir Dogs, com Tim Roth o Harvey Keitel, fent el seu inoblidable paper del senyor Lobo, que molta gent recordarà.
Quins són els premis que va recollir aquest film?
Pulp Fiction va ser aclamada per la crítica, aconseguint nombrosos premis en el Gremi de Crítics d'Amèrica i de festivals europeus, destacant les categories de millor pel·lícula, director, actors masculins i guió. Va aconseguir la Palma d'Or al Festival de Cannes i el Globus d'Or i l'Oscar pel guió escrit pel mateix Tarantino. A part, va optar als guardons de millor pel·lícula, millor director, actor principal per John Travolta, actor de partiment per Samuel L. Jackson i muntatge. Però aquell any la gran triomfadora va ser Tom Hanks i el seu Forrest Gump. Aquesta pel·lícula ha marcat un abans i un després per les següents pel·lícules de cinema americà de baix pressupost, basant-se en bons guions, en personatges i històries que no tenen res a envejar a les superproduccions de gran pressupost de Hollywood.
A qui recomanes aquesta pel·lícula? A qui va dirigida?
Aquesta pel·lícula agradarà a tothom que li agradi les pel·lícules de sèrie B i plenes de referències al món de màfia, gàngsters, al cinema i la música rock i, sobretot, als amants del cinema de Tarantino, naturalment.
Molt bé, Sergio. I per finalitzar el debat, escoltarem una de les escenes més conegudes de la pel·lícula protagonitzada pel senyor Lobo.
Usted es Jimmy, ¿verdad? ¿Esta es su casa?
Exacto.
Soy el señor Lobo. Soluciono problemas.
Come and get me, boys. Les estrenes de la setmana.
Comencem la cartellera amb una pel·lícula mexicana, Año Bisiesto. Laura, una noia d'Oaxaca que ha d'emigrar a la capital, viu sola en un modest apartament en el que treballa com a col·laboradora per un editorial. Al marge del seu treball, rep esporàdicament la visita del seu germà menor i manté furtives trobades sexuals amb amants d'una sola nit. Un dia coneix Arturo, un home que desperta en ella irrefrenables desitjos masoquistes. Afegir que té moltes escenes de contingut sexual.
Lamento desilusión y dolor, son también compañeros del amor, estamos todos solos, eso lo sabemos los dos.
The Fast and the Furious 5, una nova entrega d'aquest film ple de competició i cotxes protagonitzat una vegada més per Vin Diesel i Paul Walker, amb la companyia també de The Rock Johnson i la guapa Elsa Pataky. Des de que Brian i Mia Toretto van ajudar a escapar de la presó a Dom, han tingut que evitar a la policia. Atrapats en Rio de Janeiro, no els queda més remei que donar-se la fuga una vegada més si volen conservar la seva llibertat. Els insòlits aliats comencen a buscar els millors corredors, però saben que l'única possibilitat que tenen de sortir del joc és enfrontar-se a l'empresari corrupte que els vol veure morts, però altres també segueixen la seva pista.
Esto ha pasado de misión imposible a misión imposiblemente jodida.
Sigamos el plan. Si quieres sobrevivir, deja de pensar como un poli. Ahora estás en mi mundo.
No tengas miedo, una pel·lícula espanyola de Moncho Armendáriz, protagonitzada per Michelle Jenner, el gran Lluís Omar i la fantàstica Belén Rueda. Sílvia és una jove marcada per una fosca infància. Amb gairebé 25 anys, decideix refer la seva vida i enfrontar-se amb les persones, sentiments i emocions que la mantenen lligada al passat. A la seva lluita contra l'adversitat, contra si mateixa, anirà aprenent a controlar la seva por i a convertir-se en una dona adulta molt diferent.
¿Qué pasa? ¿Me lo quieres contar? Asustada. Tengo miedo. Y te das cuenta de que lo que dices no tiene ningún sentido. Que son imaginaciones tuyas.
Ya, imaginaciones mías. Mis paranoias de siempre, ¿no?
The Company Men, film dramàtic protagonitzat per Ben Affleck, Kevin Costner i Tommy Lee Jones, entre altres. Bobby Walker està visquent el somni americà. Té un bon treball, una fantàstica família i un espectacular Porsche al seu garatge. Però quan la companyia per a la que treballa decideix reduir plantilla, tant ell com els seus companys, Phil Woodward i Gene McClary, es queden a l'atur. És aleshores quan els tres hauran de replantejar les seves vides i els seus papers com a marits i pares.
El mayor está en la universidad y el otro irá en otoño. Jamás volveré a la fábrica. Antes acribillaré el edificio con una AK-47.
Señor Walker, ¿podemos hablar un momento?
Acaban de echarme del campo de golf.
¿Juegas al golf y conduces un coche de lujo?
Tengo que parecer un triunfador.
Hola, Sally. Gracias por no contestar a ninguna de mis llamadas. Si al final decides llamarme, quisiera conocer los motivos por los que me has despedido, bruja cobarde.
Entiendo por qué nunca contesta tus llamadas,
pero me he quedado a gusto.
Haz los honores.
Querido Dios, te ruego que ayudes a mi padre a encontrar trabajo para que no esté siempre triste.
Entiendo.
Si la cosa se pone fea, mira bien un poco de ayuda este invierno. Aquí es un trabajo fácil, como pasar informes de costes de la bandeja de entrada a la de salida.
Odio a tu hermano.
No podemos hacer eso.
Tengo 37 años y soy un fracasado.
Tienes a Drew, a Carson y a mí. Me tienes a mí.
Aquí podríamos iniciar algo. Es un plan descabellado. Iremos despacio. Ojalá funcione. ¿Te apuntas? Deberías aceptar ese trabajo. Como carpintero eres un desastre. Tuyo.
¡Valor! ¡Ganaremos! ¿Por qué? ¡Porque estoy preparado! ¡Tengo valor! ¡Y soy el mejor! ¡Voy a ganar!
Veu unes pel·lícules sorprenents que no ens podem perdre. Jo personalment tinc moltes ganes de veure No tengas miedo.
Notícies.
Avui a l'Espai Notícies, com ja avançàvem abans, parlarem del rodatge de Terra Baixa a la nostra comarca. El Vallès Oriental torna a ser escenari d'un nou rodatge. Aquests darrers dies s'ha iniciat el telefilm de l'adaptació del clàssic literari català Terra Baixa, d'Àngel Guimerà, coproduït per Televisió de Catalunya i per Fausto Producciones, que protagonitzen Ernest Villegas, Francesc Orella i Marina Gatell, entre d'altres actors, i que dirigeix Isidro Ortiz. El rodatge està previst que s'estingui fins a finals d'abril en un mas del Vallès Oriental i en altres localitzacions del Berguedà, segons ha informat el Canal Públic Català. Terra Baixa és un drama en prosa d'Àngel Guimerà que planteja magistralment l'oposició entre el pla corromput, la Terra Baixa, i la muntanya incontaminada, la Terra Alta. El protagonista, l'immortal personatge d'en Manelic, un home senzill i primitiu, el criden per casar-se amb la Marta, una noia de la Terra Baixa que fins aleshores havia estat obligada a mantenir relacions íntimes amb el seu amo, en Sebastià, que pretén continuar-les més enllà del que per ell és un matrimoni de conveniència. La Marta, envilida per la relació forçada amb en Sebastià, troben la mort d'en Manelic la força per esdevenir lliure i trencar la dependència que la lligava en Sebastià. Aquest enfrontament de la dona amb l'autoritat de l'amo, en un món que encara es regeix per les relacions de poder, desencadena un drama que acaba amb la mort d'en Sebastià a mans d'en Manelic. En el rerefons de l'obra es percep l'ambient de la societat rural a la Catalunya de l'època, on els camperols havien de suportar una feixuga dependència dels amos de les terres. Contra aquesta situació, Guimerà crea el mite de la Terra Alta, un món incontrolable contaminat, on no existeix el mal i d'on surt l'heroi que suposa la corrupció de la Terra Baixa i vens el mal. Un fragment extret d'arabellès.cat. Vinga, Joan, és el teu moment. Explica'ns de què ens parlaràs i a continuació comencem amb la teva secció.
Bé, doncs aquesta setmana parlarem sobre la pel·lícula Titanic, que es va estrenar l'any 1997 i és un treball produït i dirigit per James Cameron. Tothom recordarà l'èxit de la pel·lícula i és que va guanyar uns Oscars ni més ni menys, inclòs el de millor pel·lícula.
Cine i curiositats.
Ens pots explicar una mica els recursos que va utilitzar James Cameron a la seva pel·lícula?
Sí, per realitzar aquest film va utilitzar molts diagrames, plànols i maquetes per continuar la història i així basar-se en fets reals. Fins a tal punt que molts dels objectes utilitzats en la pel·lícula eren dels mateixos fabricants que el Titanic autèntic. Les catifes utilitzades en la pel·lícula com a decoració van ser fetes per la mateixa companyia de catifes que les havia fet l'any 1912. També les cartes del menú són còpies fidels a les que hi havia en el vaixell, com els plats, que són els mateixos, i també parts del vaixell van ser construïdes per les mateixes empreses que van construir-lo en el seu moment. Cameron també es va basar en fotos dels tripulants i diversos passatgers del Titanic per inspirar-se a l'hora de les caracteritzacions dels personatges de la pel·lícula. Fins a tal punt que James Cameron tenia principalment com a referència en el càsting la semblança dels actors amb el personatge del vaixell el que interpretaven, en el cas que hagués existit de debò.
Què ens pots dir del famós retrat que pinta Leonardo DiCaprio?
Doncs el dibuix més famós de la pel·lícula, del que estàs parlant, i que es conserva fins als nostres dies en el film, va ser realitzat en realitat per el director del film, James Cameron. Les mans que es veuen fent el retrat de Rose eren de Cameron, no eren del Leonardo DiCaprio ni de ningú un extra que dibuixés.
De debò? Sí, això sí, és una cosa que no sabíem nosaltres.
No és cap extra ni ningú dibuixant expert.
Clar, és el que suposo que pensaria tothom.
Clar, no. És James Cameron, és el propi director.
Molt bé.
I com a nota curiosa, aquest esbós s'ha venut a través d'una coneguda pàgina web especialitzada en subhastes de tretzos de pel·lícules i altres objectes, a què fa relativament un mes, pel preu que volta entorn als $11,000, que al canvi serien uns 7.300 euros.
Ah, pensava que costaria molt més.
Sí, jo també, pensava que donarien més diners. I bé, bueno, parlant sobre diners, la pel·lícula estava pressupostada en 125 milions de dòlars, tot i que va acabar costant 200. Encara que només en taquilla va recaptar 1.700 milions de dòlars.
Només, no?
Només. Convertint-se així en la pel·lícula més taquillera de la història, només superada per Avatar, film del mateix director. Per contra, tot el que va recaptar, dic que aquesta pel·lícula va tenir moltíssims problemes de rodatge i retards continus, fins al punt que el mateix matí de l'estrena encara estan muntant la pel·lícula, els estudis. Ara parlem...
Problemes d'organització, a més no poder, no? Perquè que l'últim dia...
Sí.
O sigui, que el dia de l'estrena hagin d'editar la pel·lícula...
Sí. Sembla impossible, però aquestes coses passaven. Ara parlem de localitzacions que es van utilitzar durant la gravació del film. Les escenes de la sala de màquines van ser parcialment rodades a bord del vaixell de la Segona Guerra Mundial, SS Jeremy O'Brien, on es van instal·lar passamans i passarel·les més petites per així les màquines semblessin més grans a la pantalla. També les escenes d'aigua van ser filmades a la platja de Rosarito, Baixa Califòrnia, Mèxic.
D'aquesta manera es demostra que tots els espectadors estem enganyadíssims quan veiem una pel·lícula, demostrant així que el cinema no és més que un engany absolut.
Sí, clar, a vista dels espectadors...
Ens creiem coses que després poden... pensem i diem, no pot ser que s'hagi fet així.
Clar, poden estar rodant una part de la pel·lícula roda un punt i l'altre punt el més extrem possible. Doncs, com a fites històriques, dic que només 3 de les 4 xemeneies eren operatives al Titanic. A la pel·lícula dona la impressió que el fum surt per les 4, però això és a causa de l'angle de la càmera i del vent. De les 3 primeres sortia fum negre, i de l'última només vapor blanc. Això és històricament exacte, ja que l'última xemeneia era utilitzada per la ventilació de la cuina i d'altres àrees de la nau. El que pretenc dir és que Cameron es va documentar molt bé per fer aquesta pel·lícula, que no es va inventar res, només la història d'amor és l'únic que ja ha inventat a la pel·lícula. Tot el de més, des de les màquines...
Però tinc entès que la senyora que narra la pel·lícula era la veritable protagonista, la última supervivent de Titanic, no?
No, tota la història d'amor, tot el que té a veure amb la història que hi ha a la pel·lícula, tot això és fictici. Tot això s'ha utilitzat com a excusa per fer Titanic.
Però llavors, la Rose, que, de la que es parla en tota la pel·lícula, aquesta senyora gran, era veritat o...?
No, la Rose que fa de senyora gran és una actriu que va ser nominada a un Òscar, que és la primera vegada que en uns Òscars hi havia nominades dos actrius al mateix personatge, i no és l'última supervivent. Realment, els últims supervivent crec que va morir el 2007 i em sembla que es tractava d'un home.
Molt bé, gràcies per l'aclaració.
Sí, bueno, continuem. Els salvavides portaven escrit SS Titanic, igual que els originals. I, com a curiositat, el bitllet més car de primera classe al Titanic costava uns $4,350, un equivalent a $75,000 d'avui en dia. O sigui, estem parlant que eren molts diners.
De gent de molts diners, perquè si no tenies possibilitat, no?, d'agafar aquesta classe.
Existeix una escena mentre els dos protagonistes de la història d'amor estan fent un passeig per la cobertura de primera classe, on apareix un nen jugant amb el seu pare a la baldufa. Doncs aquesta imatge és exacta a una fotografia que en realitat es conserva i que si es busca es pot trobar en alguna pàgina web.
Molt bé.
La banda sonora original, parlem una miqueta sobre la música, va ser composada per James Horner. I tots tenim al cap el tema principal, que és My Hair Will Go On, cantat per la fantàstica Celine Dion. Tot i que Cameron no volia cap tema cantat per la pel·lícula, però al sentir la versió de Celine Dion va canviar la seva decisió.
Go on.
que jo crec que no hi ha espectador que hagi vist aquesta pel·lícula que no recordi en tot moment la seva banda musical.
Clar, a més que va guanyar un Òscar a la millor música de pel·lícula, o sigui, que és bastant famosa. I per acabar, dic que James Cameron està realitzant una versió en 3D del film que es té previst estrenar el 2012, cosa que coincidiria amb el centenari del primer i últim viatge del Titanic.
Mira-hi! Mira! Les ves? Ahí va otro. ¿Los ves? Son preciosos, fíjate lo que hacen. ¡Woohoo!
¡Woo! Creo que ya veo la Estatua de la Libertad. Muy pequeña, claro.
¡Soy el rey del mundo! ¡Yuhu!
Doncs bé, moltes gràcies, Joan, per portar-nos aquestes informacions tan interessants setmana rere setmana. Moltes gràcies per acompanyar-me, Sergio. Que tingueu una molt bona setmana els dos. I a vosaltres ens veiem el dimarts a 2:15 i el dijous rematem a 9:00. Que vagi molt bé. Adeu.